Xavi Bosch, això que es fa als vaticinis de sobre, perquè ha marxat, no direm què ha dit, però ha dit què passaria demà amb Messi.
Sí, sí, sí.
Si jugaria o no jugaria.
Ell ho ha, com que els ha hagut de trencar... Sí.
Sortim per la porta, ho ha deixat dit. Nosaltres ja ho sabem. Bé, com dèiem, avui Xavi Bosch per començar, a partir de les 8 Sergi Pàmies, i entre l'un i l'altre volem que conegueu el Josep Darnés. El Josep és un enginyer de 42 anys, us ho explicàvem a les 7, que ha sigut addicte a les teràpies de creixement personal durant 15 anys. Està enganxat a trobar una manera, o la manera, la millor manera de ser feliç, no? Que és un desig que persegueix moltíssima gent. Les seves experiències les ha recollit en un llibre que es diu La burbuja terapèutica, que ha publicat l'editorial ARPA, i explica això, experiències absolutament surrealistes en el món de l'autoajuda, algunes de les quals les sentireu ara. També denuncia el negoci de la felicitat, que ara mateix mou milers de milions d'euros. Hi ha molts terapeutes, hi ha molts cursos, hi ha molts tallers, hi ha molts retirs espirituals. En fi, ell ha provat fins a 55 teràpies diferents. Anava saltant de l'una a l'altra fins que va veure clar que hi estava absolutament enganxat, que això era una addicció com una altra, i que havia de trobar la manera de frenar-ho. Aquesta és la història del Josep Darnés. Hola, Josep.
Hola, què tal?
Tu has tingut una addicció durant 15 anys.
Sí, podríem dir-ho que va ser una addicció. Sí, sí, al principi no ho veia així. I, de fet, l'addicció va sortir més arran de l'escriptura del llibre, quan, bueno, dic, collons, dic, això és que estic enganxat, no puc deixar-ho, no? Sí, sí.
Una addicció a què?
Clar, l'addicció, per resumir-ho, seria la búsqueda d'un benestar, diguem, seria, no? Com una espècie d'ideal, d'un perfeccionisme, d'una necessitat d'estar bé, perquè darrere hi ha un patiment, hi ha en el meu cas era més ansietat, un estrès, un que no estàs bé, que a més és físic també, i clar, comences a la búsqueda, no? Comences amb teràpies més normals fins a que acabes amb altres no tan normals.
Clar, però això en principi és una addicció bona, no? Tu tenies una addicció a intentar estar bé, a teràpies de creixement personal.
Sí, sí, com diuen allò, la intenció és bona, però els resultats no sempre ho són, no? Allò, con las mejores intenciones. Sí, el que passa que el problema està en quan arriba un punt que la mateixa teràpia comença a ser quasi el problema. És a dir, com que te vas provant una cosa, ara proves l'altra, ara te'n vas una, ara te'n vas una altra, no et funciona, tornes enrere, llavors entres una espècie de cercle viciós, que és el... Bueno, el llibre, el subtítol era Les trampes del crecimiento personal, jo també li indico El laberinto del crecimiento personal, perquè l'oferta és tan gran que arriba un punt que, bueno, vas amunt i avall perdut i ja no saps ni d'on venies ni on t'anaves i al final deien, per què fas això? I dic, no ho sé, ja... No?
Explica'm quines teràpies havies fet, per exemple.
Bueno,
Fem llista.
Fem llistat. A veure, vaig a fer memòria. Al principi, diguem que vaig començar més per lo que seria la psicoteràpia. És a dir, trobes malament, tal, en aquest cas va ser la meva germana que va veure que jo estava fatal i et porta el psicòleg, no? Com la majoria de gent comencem per la psicologia. El que passa que no acabes d'estar bé, en el meu cas també em donaven, bueno, vaig estar uns anys prenent ansiolítics, que feien una mica de parche, però bueno, no deixa de ser un parche, i el malestar continua. Llavors vaig anar a unes teràpies, diguem, d'una psicologia més humanista, més de la Gestalt, que aquí a Barcelona, bueno, i a Madrid i tal, està força de moda, i d'aquesta va ser una mica el trampolí a moltes altres teràpies, diguem, des de teràpies molt més catàrtiques, de cursos de bioenergètica, teràpies, doncs, retirs de meditació, bueno, també uns cursos que ens tancàvem a l'estiu en una casa que, bueno, es continuen fent i són bastant coneguts, en el que són d'autoconeixement, i són 5 anys, bueno, vas enganxant una amb altres. I pel mig vas fent allò que jo en dic les aquelles càpsules píndoles que vas fent, que, hòstia, a veure, aquest taller d'un coach, no? Hòstia, tal, i sobretot el problema aquí és que van sortint les modes, no? Ara les constel·lacions, ja fas una constel·lació. Una amiga diu, hòstia, he provat el Reiki, vinga, vas cap al Reiki. Llavors, no? I és aquesta cosa Per això dic lo de l'addicció, no? Perquè una mica, suposo que, jo no em drogo, però suposo que el que té una addicció pues va provant diferents. Ah, em foto això, ara em foto l'altre. I el còctel és explosiu, perquè, clar, en lloc de dir, hòstia, tinc això, vaig a això i soluciones i adeu, no? Que al final és com, no sé, com el que li fa mal al genoll, se l'opera i fa una recuperació i plega, no? No va provant operacions de genoll, no? El problema del cap i del físic, que és un tan complexa, i el món que vivim és tan complexa, no? Que, vas saltant.
Tu parles del concepte hiperterapiat,
sí.
No? O sigui, terapiat per sobre de les teves possibilitats, diguem. Coneixes molta més gent així?
Sí. De fet, molts companys meus de formacions, de cursos, de tallers, d'aquests retirs que et parlo, a veure, el meu cas és una mica extrem. O sigui, jo diem que estaria bastant en el obsessivos compulsivos, no? però sí, conec molts. És a dir, jo en el llibre poso que jo n'he provat unes 55 de teràpies. I potser me'n deixo, no ho sé. Però...
I estàs millor ara que fa 15 anys?
Sí.
Gràcies a aquestes 55 teràpies?
No, gràcies a que vaig deixar d'anar compulsivament a teràpies i, diguem, vaig anar a... com t'ho diria, anar a coses més senzilles, més provades, i si li vols dir més, no sé, tocar més de peus a terra, saps? O sigui, jo, per mi va ser molt important allunyar-me, sobretot de, que en el llibre en parlo, de la dimensió desconeguda, de teràpies especialment màgiques, diguem, xamàniques, hongos alucinògenos i etcètera, no?
Tot hi ha imatges del llibre que m'encaven molt gravades, per exemple, una, no sé exactament quina teràpia era, perquè, clar, també és un laberint, el llibre, diguem, de teràpies, que dius, ara no sé exactament aquesta quina és, no? Però que expliques casos que t'han passat a tu, i és una que acabeu despullats tots, tios, ties, i quan esteu per allà despullats per allà a terra, resulta que us tiren litres de lubricant a sobre vostre.
Sí.
Aquí. Què era allò?
Això, diguem que estaria emmarcat dintre el que seria uns cursos en què hi havia uns mòduls en què es treballava sexualitat. No? Diguem, el resum seria aquest. Que dintre d'aquests tallers, que normalment són caps de setmana, de vegades són més dies, pues un d'aquests casos va ser això. Jo no ho sabia, ja ho explico al llibre, que clar, la sorpresa va ser mayúscula, no? Perquè clar, treballa sexualitat i no sé, t'esperes, no sé, treballar-ho des d'un punt de vista, però sí que en teràpia, i això ho destaco en el llibre, en moltes alternatives hi ha molt la búsqueda aquesta de la intensitat, de la catarsi, no? Això ve molt de fa molts anys, de que tenim una espècie d'ideal, de que ens pensem que a través d'una gran catarsi i un gran pum es desbloquejaran coses, no? Bueno, sí, de coses passen, no? Perquè en aquest cas va ser això, no? Ens van cridar de cop a la tarda i se'ns van posar això, els que eren els facilitadors d'aquell taller, i es van despullar i ens van dir que anéssim això, escollint persones amb què volguéssim estar al costat, ens estiréssim. A mi em va estranyar perquè estaven les colxonetes cobertes amb plàstics i vaig dir, què fan aquests plàstics? I jo ja, com que duia rodatge, diguem que jo ja era un avançat. Llavors, bueno, vaig despullar, a més jo vivia a Menorca, que allà el nudisme és que és diari, llavors, doncs, bueno, no em va... Ja, jo ja anava entrenat, no em va xocar tant. Sí que hi va haver gent que, ostres, la vaig veure molt incòmoda, no? Que no es van despullar, de fet. I a més d'això, de quan vam despullar, ens van despullar, doncs, bueno, això que diu, comentes, no?, que ens van tirar, no sé, potser 3 litres de lubricant per sobre, però a lo bèstia, no? I allà, al final, doncs, t'ho pots imaginar, no sabies ja si tocaves homes, dones, pits, cuixes o... Bueno, són experiències d'aquestes que una mica em deia, això per què et serveix? Dic, no ho sé.
No ho sé, però estic enmig de la roda, no? Com un altre, que és un d'aquests viatges al passat, no?, que suposo que moltes d'aquestes teràpies es basen en que el que et passa ara ve del teu passat, de la teva infància, no? I una altra d'aquestes coses fortes és sacs de box, em sembla, que els havíeu de donar cops de puny a una dotzena de persones.
Sí.
Cops de puny o cops amb
unes mangueres. Sí. Amb unes mangueres ens havíem de tirar, jo crec que van ser poder 2-3 hores, colpejant aquestes mangueres. Una tarda era se suposa que el sac de boxa era la mare i una tarda era el pare. I llavors, a través d'aquí, se suposa que canalitzaves la ràbia que tu duies continguda de la infància, de les coses que no havien anat bé. Mira, precisament aquesta setmana m'ha escrit una noia que conec que m'ha dit que volia fer aquest curs, que a més val 2.000 euros aquesta setmana. I jo li he dit, bueno, allà tu, dic, no ho sé, dic, jo, hi ha gent que sí, li va molt bé. Jo crec que vaig sortir pitjor, o sigui, sincerament, no... Crec que la relació amb els meus pares van... No sé si va anar millor o pitjor, però jo, bueno, millor segur que no. O sigui que, bueno.
Creus que hi ha gent que fa un curs d'aquests puntual, com aquests que diu, aquest que dius que val 2.000 euros, fa aquest curs, està molt millor i ja no fa res més? O per arribar a aquest curs necessites haver passat per moltes altres fases?
Jo crec que per arribar a un curs d'aquests, hi ha de tot, eh? Ara penso en els cursos, hi ha gent que sí, que arriba molt verge, no? Molt d'allò, que, hòstia, es troba això i de fet, aquests de vegades normalment són els que en treuen més, perquè com que és més impactant, llavors jo crec que, ostres, els hi serveix més. Els que duien molta tralla a sobre, ja era com aquella cosa de que allò, aquella metàfora de la xinesa, no? Que ja la tassa tires una gota més i ves a tot, no? Ja no podia més. I jo no vaig treure res. I sí que hi ha gent que no com jo continuen fent, sinó que ho fa i tenen la sang freda i el cap clar de dir, bueno, vale, ja està, ho he fet, que això és l'ideal, això és l'ideal, però bueno, n'hi ha que ens enganxem.
Clar, això és un gran negoci ara mateix, el negoci de la felicitat, no?
Bestial, sí. Sí. Sí, això...
Que avui m'hi fixava, clar, avui havíem de quedar i anar pel carrer i està ple de cartells, al carrer. Llavors hi ha tota la dimensió de les xarxes, internet, tot això, però només al carrer, si ens fixem allò a les portes, que està ple de cursos, de tallers...
Clar. Sí, el negoci de la felicitat, jo a Espanya no sé el número, però mou molts calés. I aquest és un dels problemes que ens hem enganxat. O sigui, a través de, des d'això que et deia ara, no? Que vas a una secció d'autoajuda i te trobes aquella quantitat de publicacions de, bueno, de dubtosa funció, qualitat, que arribis a algú llegint allò, que jo crec que pràcticament no pots arribar a res. I després molta gent que ja no sé si amb bona o mala intenció ven una transformació de la persona, un arribar no saps ben bé què, perquè això en els folletos de qualsevol curs ho veus, no? Superar les barreres, les creències, tal. Jo, sincerament, sí que hi ha gent molt crac, que, hòstia, fots un curs o fots una teràpia, i això és lo difícil de fer el càsting aquest, no? Trobar la gent que t'ajuda i que, com en totes les feines, eh? I tu pots fotre un palet a casa i també et pot fer un desastre total, no? Això com totes. Que passa que aquí, clar, aquí hi ha el problema de la salut mental, emocional i física, no?
Clar, jo que sé, una cosa molt delicada i, a més, en un moment en què, clar, és com la moda, llavors, clar, molta gent s'hi apunta. Hi ha gent bona i llavors n'hi ha d'altres, com un que et vas trobar que, no sé, em sembla que t'agafava pels ous, no?
Sí, aquesta sempre l'explicava amb els amics i em deien, si això ha de sortir el llibre. Sí, aquesta, de fet, va ser de les primeres, pràcticament, abans d'entrar en la voràgine de... Jo ja venia llegint molt i tal, però sí, la noia que jo sortia aquella època anava un homeòpata, i bueno, l'homeopatia doncs, està dintre del món aquest, no?, de teràpies alternatives, i vaig dir, bueno, ho provarem. I, bueno, em va dir això, em va dir, bueno, et faig una exploració i tal, i... I, bueno, és metge, eh? Vull dir, aquí a Barcelona. I dic, bueno, pues que explori, no? Ja la frase que em va dir a l'inici em va sobtar, no? Perquè li dic, m'ho trec tot. Perquè al moment quan vas a un osteòpata et deixes els calçotets, no? I li dic, m'ho trec tot, i em diu... Diu, bueno, com vulguis, però t'ho acabaràs traient. Ah. I, clar, em va pujar una cosa per la columna de dir, ai... No, dic, hòstia, dic, em va fer així com un nojo al cos i dic, la goteta em va caure per aquí darrere, de suor i bueno, em vaig estirar una camilla i jo amb la mirada fixada al sostre i bueno, allò va anar palpant i tal, que això ja ho fan, metges així més naturistes, però pues, toquen, no sé què, bueno, no passa res, però sí això, que em va estar molta estona agafant-me dels ous, no? I me'ls anava tocant i jo, clar, m'anava tensant, no? Perquè no hi estava acostumat. Un metge, no? I em va dir, bueno, això em va dir, diu, bueno, aquests testicles, potser de gran tindràs problemes de pròstata, no sé què, no sé per què, o sigui, aquelles coses que el tio de cop dedueix i jo dic, bueno, dic, pues ja m'ho miraré, no? Clar, tot això, aquesta conversa, i ell tenia els genitals a la mà, clar, vull dir que és com una conversa estranya.
Sí, com l'acudit, no? Ens farem mal, no?
No vamos a hacernos.
Però tu vas viure això com un cas d'un abús sexual o no tenia res a veure amb això?
Jo és que era molt tonto. És a dir, jo ara en perspectiva, clar, un altre poder li fot dos hòsties, no? I però jo m'ho agafava, quan estàs ficat en aquest, aquesta voràgine, t'ho agafes com que tot t'has d'entregar, saps? I, per exemple, jo en aquell cas, si no m'hagués deixat tocar, hagués pensat, hòstia, clar, no estic bé, hòstia, has d'anar més al límit, no? Aquestes teràpies et porten molt al límit, no? I aquestes que explico en el llibre, per exemple, ahir quan ens vam després una altra sessió, que jo ja vaig aquí de plegar, em va insistir que jo havia d'anar a un curs per l'homosexualitat, no? I jo pensava, collons, mira, aquest tio tenia una fixació. I ell em va dir que fins que ell no es va masturbar davant del seu terapeuta, no es va curar. Clar, aquest tio, després aquest tio n'he sapigut més i hi ha gent que ha acabat molt malament amb aquest paio. I clar, ara ho miro en perspectiva i dic...
És molt perillós, això,
Molt, molt, molt. Jo, per sort, vaig tenir un punt de lucidez i vaig dir, bueno, plego, evidentment. I va presentar un altre metge que era molt una persona encantadora, molt més normal, diguem.
Clar, te deies això, hòstia, jo era molt tonto. Clar, jo he vist el teu currículum, tu tens 42 anys, ara em sembla, enginyer, tens no sé quants màsters i doctorats i el que vulguis, matrícules d'honor.
Sí, però soc tonto. No, en el fons, al final, per això en el llibre el dedico als perdedors, no, a l'inici, perquè dius, hòstia, tens aquest currículum i en el fons acabes fracassant. O sigui, no? Perquè entres en uns malestars, en una búsqueda, i hi ha molta gent que he conegut que ha acabat molt malament i molt arruïnada. Perquè, clar, això, per són molts calés, jo com a enginyer me gastava molts calés, en aquells moments tenia un bon sou, i bueno, doncs, com més bon sou, més inverteixes també, no?
Perquè tu en aquest procés de 15 anys d'addicció a totes aquestes teràpies alternatives no deixes la feina mai, és a dir, tot això ho fas més o menys compatible amb la teva feina.
Més o menys. Sí que cap al final, cap al 2013-2014, quan allà ja peto del tot, allà vaig deixar de treballar. O sigui, allà va haver-hi un punt, que allà va ser quan ja la meva família es va espantar, perquè va dir, hòstia, sí que tinc una germana que anava dient a ma mare, em sembla que està en una secta, anava dient, no? I això també és una cosa que s'ha d'avisar l'entorn, no? Quan algú entra en això, l'entorn, com amb la millor de les intencions una altra vegada, pensa que, bueno, que ell ho fa pel seu bé, que tal, i també és, bueno, no pots ficar-te en la vida d'algú, però bueno, jo ara segons quin d'allò veig, dic, hòstia, ojo, no? Sempre dic ara, dic, cuidao.
Sí, val més intentar intervenir que no pas no dir res.
Jo crec que un mínim sí. Jo, no sé, ara, per exemple, amb el llibre molta gent m'escriu, gent que no conec, i veig molta gent molt cardada, que clar, jo els hi... És a dir, jo no et vull aconsejar nada, perquè si no et creurem un altre cop amb l'autoajuda, vull dir, tu sabràs, no? Dic, ara, dic, jo sí que et diria que paressis una mica. Sobretot, és, al final, crec que... És que si no pares, vas a pitjor o entraràs un altre cop en el cercle aquest, no?
Sí, el missatge és pareu de fer aquestes teràpies.
No, pareu la bogeria d'acumular tanta porqueria, diguem, no? O sigui, jo crec que està bé, jo en el llibre insisteixo molt.
Sí, pareu la bogeria de saltar d'una teràpia a l'altra.
Exacte. D'anar encadenant, d'anar gent prou preparada, sobretot a fer això del càsting. O sigui, hi ha gent molt poc preparada. Jo em vaig trobar un cop amb un psicòleg que li vaig acabar jo, crec que fent teràpia a ell, no? O sigui, ja... I aquest tio és psicòleg, o sigui, el fet de passar per una universitat tampoc assegura res, perquè era com una campanya dels psicòlegs, que està molt bé, no?, en contra del que és això més, els coach i tal, que això dona per una altra entrevista, però tampoc és segur, tampoc és...
Clar, intentem explicar el procés. Tu tens 25 anys, em sembla, quan vas, diguem, per primera vegada a fer una teràpia amb el psicòleg, diguem, no?, que és el que hem fet tanta gent... Per què, en aquell moment? Que és un procés de depressió, d'ansietat... Què et passava en aquell moment?
Sí, jo en aquell moment ho explico d'una manera com que... Per història, per la dinàmica que jo duia, jo era una persona que, diguem, vaig anar fent, i arriba aquell moment a la vida en què, desgraciadament, te fas plantejaments que no saps assumir. Jo dic en el llibre allò que deia aquell poema, no? De la que la vida hi va en sèrio, no? Que ja has de fer una feina en sèrio, una nòvia en sèrio, una hipoteca en sèrio...
I la vida hi va en sèrio, uno lo empieza a comprender más tarde, no?
Exactament, això, no? I jo en aquells moments suposo que, pues, bueno, per un caràcter allò de dir, bueno, viva la Pepa, pues no ho sé assumir. És a dir, em començo a estressar, no havia patit mai angoixa, físicament, i la començo a patir. La començo a patir, no dormir... Bueno, una cosa bueno, que jo no... Em va superar, i així va ser l'entrada, sí.
Clar, entres amb la idea de dir, home, jo crec que algú necessito ajuda, no? Algú em pot ajudar amb això, no? Clar, hi ha gent que necessita ajuda i va amb un psicòleg, li pot servir i ja està, i tu entres amb aquesta cadena, que és una cadena que d'alguna manera retroalimenta, no? Perquè el missatge de fons és, almenys el que expliques al llibre, és tot està dins teu, per tant, tu tens totes les armes per estar millor, i si no estàs millor, és culpa teva.
Correcte. Sí, aquest missatge s'ha fet superpopular, no? O sigui, aquest missatge se'ns ha introduït del si tu pots, vols, que la solució està dins...
Al revés, no? Si tu vols, sí, pots, no?
Si tu vols, pots... És que me sortia en castellà, sempre ho dic en castellà, no sé per què, que la solució està dintre de ti, i tots aquests missatges, que molts són títols de llibres d'autoajuda, de fet, no?
El si vols, pots, aquest missatge, si vols, pots, és horrorós.
Bueno, és una trola total. Si no, el món estaria bé, no? És a dir, si no, la gent, doncs, bueno, tots seríem... bueno, hauríem tingut èxit amb tot el que ens haguéssim proposat. És a dir, la voluntat està totalment sobrevalorada. O sigui, no, és a dir, si tu vas a un tio d'un barri pobre de Barcelona o un tio d'un barri ric de Barcelona, no té res a veure. És a dir, vas al del barri ric, dirà, sí, jo vull, puc. Perquè ell té uns condicionants, té un entorn, ha nascut en un lloc, té uns recolzaments... És que coses tan absurdes com, no sé, com la vida que ha portat sana aquesta persona, el seu cos, l'energia que té... Tot això, al final, no ho has triat tu.
Però això és el capitalisme més ferotge que hi ha, no? El si vols, pots.
Clar, no, si el creixement personal és un subproducte del capitalisme, totalment. O sigui, el creixement personal ve del món anglosaxó, de quan la Constitució americana diu tu tens dret a ser feliç, no? Em sembla que és el primer article, i a partir d'aquí s'inicia tot. I d'això el capitalisme se n'ha alimentat. És a dir, què intenta el creixement personal? Intenta tornar-te a col·locar en un lloc d'empoderament, de puta mare, perquè tu continuïs produint, perquè arribis a dalt de tot. O sigui, és la mateixa roda, no? I aquest missatge, que això el coaching se n'encarrega, d'això viu. I està molt bé, és a dir, no renego de que tu a la vida, hòstia, puguis fer tot el que puguis, i jo no em pensava haver mai escrit un llibre i que et vagi bé, ostres, és fantàstic. Però, clar, no li vagis a una persona que no es troba bé i que no... Allò, i va, vinga, que... No.
Per tant, aquesta és una mica la trampa d'aquestes teràpies, no? Que et donen tota la responsabilitat. És a dir, tu li pagues amb algú altre, però aquell altre, el gran missatge és dir, no, és que ets tu que has de fer un treball a dintre teu, perquè tot està dintre teu, tot forma part de tu, del teu passat, i si no te'n surts, doncs ves a una altra teràpia i ves saltant d'un amb l'altre, perquè al final hauràs d'en sortir-te, no? És culpa teva.
Sí, algunes teràpies, com el que dius, funcionen així, que fins i tot hi ha una frase que es diu estan en teràpia de, bueno, és que encara no estàs preparat, no tens resistències al canvi, no? aquestes merdes, no? I a partir del tercer any ja canviaràs, no? Hi ha gent que porta 6 anys, que parla amb una noia que està 6 anys amb la mateixa terapeuta, i em deia unes frases que li vaig dir que em sembla que estàs enganxada, no? I va fer ja, sí, no? va contestar. Però després hi ha l'altra, eh? O sigui, hi ha també teràpies que precisament amb aquest missatge de fons pot ser o no, però que busca l'enganxa a la teràpia, això que et dic, no? És a dir, ja li interessa que tu no puguis, perquè a partir del moment que tu puguis ja deixaràs de ser un negoci per ell, no? Això és molt habitual amb molts tallers que jo vaig fer. És a dir, tu no pots anar a aquell taller, si arribes i dius que estàs bé, no? Com et va la vida? Bé, clar, s'acaba el taller. O sigui, el taller s'alimenta a través del malestar. O sigui, el motor del malestar, de l'angoixa, de que vivim constantment, no? Perquè al final la vida és estrès, no? El treball, no sé què, tens problemes, la dona, no sé què... Al final és això. D'això s'alimenta molts cursos de creixement personal.
Quina és la idea que hi ha en aquest llibre?
Bueno, el llibre, al final, qui busqui consells no els trobarà. Això per mi ha sigut molt important evitar-ho. És a dir, el llibre per mi és una espècie de foto, d'imatge d'on ens hem ficat, a través d'agafant-me a mi com a vehicle, però al final és igual, perquè jo sóc un més, i a partir d'una sèrie de reflexions, de vivències i de conclusions molt mínimes, molt de hòstia, va, si fas això passa això, ojo amb el pensament positiu, ojo amb això que t'estan venent. Sobretot és un punt de que et qüestionis més on t'has fotut i si allò t'està ajudant, no? Hi ha com un punt de... i que si t'està ajudant, endavant. O sigui, això insisteixo cada cop en el llibre, no? És a dir, no deixis les teràpies, no sóc gens escèptic, o sigui, al contrari, o sigui, si tens una teràpia que et va bé, doncs adelante, vull dir, perquè ara ja, no, l'homeopatia no serveix per res. Bueno, si et va bé l'homeopatia, doncs segueix, vull dir, no, cap problema, o sigui, no...
Però no 55 com tu, no?
Exacte, no... Jo per això, sobretot, crec que l'he fet... Me diuen, és que el teu llibre sembla d'autoajuda perquè ajudes, no? Però sobretot ho faig de dir, no, és el que he fet jo, no? Allò com una mica és això, i ja t'ho dic, sembla un cas extrem, però vamos, n'hi ha forces.
I que et deuen guanyar i tot, potser, no?
Segur, espero que sí, espero no tenir el rècord o alguna cosa, no.
Clar, hi ha una cosa, que és que la religió cada vegada té menys pes, ara que parlàvem dels avis, no?, per exemple, vull dir, això potser és la nova religió, tot això.
Sí, totalment. Sí, abans la religió tu anaves a confessar-te, no?, a fer un acte de... que lo terapèutic té molt de confessió, no?, aquell espai que jo al principi, ostres, és del que més em va agradar quan vaig entrar en 20 i pico, no?, de trobar-te una persona... que hi deixes anar tot, no?, i una mica sense filtro, et pots cagar en tot, amb coses moltes vegades que no t'atreveixes a cagar-te, no?, a explicar coses que t'angoixen, no?, i al final potser, no sé, la gent ho feia amb el capellà o ho feia amb la veïna, i ara no coneixes el veí, no?, perquè jo, ens estem aïllant, com més connectats estem, més aïllats estem, i bueno, suposo que hi ha gent que necessita cada setmana anar a explicar-li la seva, no?, la seva angoixa.
Sobre la felicitat, tens alguna idea, alguna definició que t'agradi?
No. No,
que... No em pots ni sentir parlar.
És que què passa? Això de felicitat és una patranya, eh? Jo què sé, jo aquest matí m'he aixecat feliç, però després he baixat ara amb la moto i m'he fotut a crits amb un tio que quasi m'embesteix aquí a Balmes i he sigut a saco d'infeliç. Vull dir... que va i ve, és que no ho sé. Hi ha moments, dies que no has dormit res i estàs, el món és una merda. Ostres, i bueno, jo què sé, ell em vau trucar que et vindria a parlar amb tu i ja està, t'ha canviat, no? Hòstia, vull dir que això de la felicitat és que jo crec que la busca de la felicitat et fa infeliç. O sigui, t'ho dic així de clar.
Busca la felicitat et fa infeliç.
Sí. I et diria més, jo crec que no la necessitem. Per, o sigui, és a dir, no necessitem la felicitat per ser feliços. O sigui, precisament, jo com més l'he deixat, i aquí ens podem posar un punt molt espiritual, si vols, i molt filosòfic, però jo crec que com més l'he deixat de buscar, més bé estic. O sigui, és una cosa curiosa. Jo crec que la infelicitat, del que molta gent la porta a teràpia, no és la paraula infelicitat, sinó que sí que hi ha un malestar, no? Com algo a la vida que t'està angoixant, que no saps gestionar, i hi ha una persona que t'ajudarà a gestionar-ho o estar més bé, o perquè tens un... I a vegades, moltes vegades, són físics els problemes, no? Has de canviar d'alimentació, has de deixar el gluten, jo què sé. Vull dir que ara hi ha tota aquesta moda, no? Però la búsqueda en si... No sé.
Acabo, Josep, com és la teva vida ara?
Bueno, jo ara estic en el rehab, que dic jo deixant-ho tot això, perquè la cabra tira al monte. Jo em pensava que ho havia deixat totalment i de vegades m'he trobat en el darrer any encara llegint algun llibre estrany i dic, hòstia, hi torno a ser, no?
Però ara estàs fent alguna teràpia?
Faig alguna cosa, sí, faig alguna cosa perquè, curiosament, també vaig descobrir... Que moltes coses eren físiques, no? És a dir, jo tenia molts problemes digestius, però jo mai me'ls havia tractat, sempre anava molt en un plan més psicològic i tal, i ara, doncs, bueno, vaig amb un nutricionista i, bueno, faig les meves coses, bé, al final tinc 42 anys, i a partir d'ara, no?, ja per pintures hauràs d'anar fent, però d'una manera més, com tu diria... No sé si la paraula és sentit comú o una cosa més tranquil·la, però l'addicte, com amb el joc, eh?, o com amb l'alcohòlic, jo crec que ho serem sempre. O sigui, queda en compte de no tornar a caure.
Treballes?
Sí, vaig fent. Ara, mira, curiosament estic escrivint més. De fet, la idea és treure una... Estic escrivint un segon llibre. I la idea, tinc pensat una espècie de teologia postmoderna d'homes en crisi, no? Seria aquesta la idea, la que porto al cap. Espero veure publicar el segon. I bueno, jo em continuo dedicant a temes de producció de vídeo i coses així. L'enginyeria la vaig deixar estar. I, bueno, vaig fent, però m'ha costat, em costa molt. Sí, sí.
El segon llibre de què és?
Pues serà sobre el món de les cites de Tinder. Tot el món, sí. Ja el tinc mitja.
També ets addicte?
He sigut bastant addicte, sí. Sí, sí. Jo crec que me vaig... Només sé escriure sobre el que m'obsessiona i una d'aquestes coses em vaig enganxar també a aquest tema. Que forma part una mica d'un escape, també, no? Tens... clar, perquè al final és un cercle viciós, no? Jo també em vaig aïllar molt. El tema de les angoixes, les ansietats, em vaig aïllar molt i també vaig trobar molt d'escape amb això. Perquè, clar, és una manera de connectar molt, molt fàcil i, sí, espero publicar-lo aquest any. Sí, sí. A veure.
També és un altre món, eh?
Uf, aquest... és que aquest dona per molt perquè... I no està tan allunyat d'aquest primer. O sigui, és curiós perquè...
A veure.
Sí, jo, per exemple, en el llibre de la burbuja terapèutica parlo d'una cosa de la búsqueda de... És a dir, com més opcions tens, més infeliç ets, de vegades. És curiós, això. Això és una cosa que als nostres avis no els hi passava, perquè al final es casaven amb la veïna i ja no es plantejava, perquè com que tenia tres opcions es casava amb la menys pitjor, amb la millor, no? Clar, què passa amb les teràpies o amb Tinder? Que de cop accedeixes a 1.000 opcions, no? I a més al teu abast, i en un lloc com Barcelona, i t'explico, perquè mira, el que està, no sé, Puigcerdà, potser en té menys, no? I això amb les teràpies torna a passar, també, no? Hi ha tanta oferta que és més fàcil perdre't, no? Jo crec que he de tenir tendència, o sigui que... Però sí que és veritat que amb el de Tinder estic fent ara una enquesta que estic enviant a la gent i bueno, veig que no sóc l'únic, o sigui que veurem...
Josep, llegirem el llibre aquest de Tinder quan surti i de moment enhorabona per aquesta història de la burbuja terapèutica, que crec que és un llibre que desmunta molts dels mites sobre els quals s'està aixecant o estem caminant tots ara mateix.
Sí, gràcies, moltes gràcies, Albert.